Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Salutacions, avui és dijous 13 d'octubre i de ben segur es parlarà i a muntó durant tot el dia de que 1,5 milió de famílies espanyoles amb ingressos reduïts podran beneficiar-se d'un nou descompte del 40% en el rebut de la llum i el gas. Ha sigut un dels anuncis que ha fet el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés, on compareixia este matí per petició pròpia per explicar les mesures d'estalvi energètic que aprovarà el Consell de Ministres i serà dimarts pròxim. Brilla el sol, sí, així a Vila-real, i tenim 22 graus. Arribarem a una màxima d'uns 24 graus al llarg del dia. Estan sintonitzant la 92.2 de la freqüència modulada, Ràdio Vila-real, i ja saben, comença Protagonistes.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marzá Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Para eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marzá, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida El Airón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marzá.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marzá y te llevo de paseo.
Si vas a Marzá, me quedo más tranquila.
El sabor del territorio sigue en ruta y recala en el Paseo Marítimo de Benicarló. El 21, 22 y 23 de octubre vive un gran festival gastronómico. Explora, degusta y disfruta junto a Castelló Ruta de Sabor de una experiencia en 360 grados. Tres jornadas de charlas, feria de productos locales, un amplio escaparate de destinos turísticos, food trucks y música en directo. Ah, y la guinda, varias sesiones de cocina en vivo junto a una decena de chefs de restaurantes con estrella Michelin y Soles Repsol. Del viernes 21 al domingo 23 de octubre, Festival Gastronómico de Benicarló, Patronato Provincial de Turismo de Castellón, Diputación de Castelló. Más información en castellorutadesabor.com.
Toldos y Cerramientos Mare Nostrum lanza una oferta en pérgolas bioclimáticas a un precio muy especial. Si estás pensando en instalar una pérgola bioclimática en el jardín de tu casa, en tu restaurante o en tu empresa, aprovecha esta ocasión. Hasta el 31 de octubre tienes un 20% de descuento en pérgolas bioclimáticas Brustor en tres magníficos modelos. Llámanos al 964-534208 y te informamos sin compromiso. Toldos y Cerramientos Mare Nostrum. Más de 28 años en el sector de la protección solar. Mejoramos tu espacio.
En Grúas Tomás estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou Estadi de la Ceràmica. Fes-ne cas. Confia en Grúas Tomás.
Dues horetes estarem junts i el programa d'avui tindrà ocupació, política internacional, prevenció de consumes de drogues, gastronomia i antiguitats. Estarà amb nosaltres Imma Cerdà, presidenta d'ADAVI, que ens portarà les últimes ofertes de treball. També el senador de Compromís, Carles Mulet, ens parlarà d'eixe viatge que han fet junt a polítics de l'Esquerra Confederal a Palestina. Ha sigut en una ONG per a veure de primera mà què és el que està ocorrint en la franja de Gaza. El tècnic de la Unitat de Prevenció Comunitària i Conductes Addictives, José Gisbert, ens explicarà la posada en marxa dels tallers a pares i mares, que bona falta ens fa a tots saber com podem reconduir o abordar aquests temes. També Josep Dalcor, responsable de la Fira d'Antiguitats i Brocanters, ens informarà d'aquest esdeveniment que desembarca a Vila-real aquest cap de setmana i que no tindrem excusa per no anar, no tindrem futbol i serà una ocasió per a retrobar-nos en eixa fira. També ens acompanyarà Edu Ripollès, ell és el gerent del casino, que ens parlarà de la ruta de la tapa. Ja saben que podrem gaudir d'ella fins el 26 d'octubre. Jo els garantis que facin. Jo ja he anat i està... espero que quasi Edu els ho explique. També coneixerem de la mà del regidor d'esport, de Javier Serralbo, i sa cursa que tindrà lloc el dia 23 d'octubre, una cursa popular que es diu el 5K, serà per l'Avinguda Portugal a les 9:30 i les inscripcions estaran disponibles només hasta el 15 d'octubre. De manera presencial i per internet se podran fer fins al 19 d'octubre, però serà el regidor el que el tindrem així perquè ens conte quines novetats n'hi haurà enguany. No se'n vagin, perquè per gaudir de tot aquest contingut recorden que és inèdit, que els detallem i molt més, només podran gaudir d'ell si continuen escoltant-nos.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Agricultor, sin esfuerzo ni sudor, solo apretar.
Ahora llévese por 290 euros masiva mochila de pulverizar con batería de litio y tijera de podar. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Agricultor, sin esfuerzo ni sudor y seguramente lo mejor.
Mármoles Mijares patrocina la noticia del día. Mármoles Mijares, encimeras de cocina, escaleras y baños, mármol, granito y porcelánico, las mejores marcas del mercado, Neolit, Silestone y Tecton. Mármoles Mijares, más de 30 años de experiencia en el sector. Llámanos al 675-667-566 o visítanos en el polígono Rayolar número 10, en el Camino Viejo Onda Castellón, junto a Rocersa. Mármoles Mijares. Hacemos de tu hogar un espacio de ensueño. Te asesoramos en el 675-667-566.
Recordem que Màrmoles Mijares tenen un telèfon al seu abast per a poder demanar aquest pressupost sense cap compromís. El 675-667-566. I si no, senten alguna de les falques que ells durant tot el dia i poden veure què més poden demanar, a més d'eixes encimeres de cuina, banys i, com no, escales de porcelana. Treballen les millors firmes. Per a mi el tema del dia és, com no, pues sempre eixe desfile militar. És el dia després, avui, en el que podem parlar i tot el que va ocorrir ahir. El dia després, el 12 d'octubre, la festa del Pilar o Dia de la Hispanitat. I sembla, perquè sembla que ja és d'adició parlar més enllà de la desfilada militar, de com transcorre l'acte de les pitades, els insults al president Pedro Sánchez durant el seu curs, tant com els va patir també José Luis Rodríguez Zapatero. I que mai hem sentit aquestes pitades en Aznar o Rajoy. Pareix que no, però sempre s'han de sentir pitades quan el president és d'esquerres. Pareix que la bandera sempre s'atribuís, i també, com no, els desfiles militars, a la dreta i no a l'esquerra. Persones que van fer el seu homenatge a la bandera, a les forces de seguretat i, en teoria, a l'Estat, i que aprofiten per a cridar coses com... paraules malsonants, no?, al cap del govern. Jo no m'atrevisc a reproduir-les, no? Sembla com a mínim contradictori, no? Si estàs allí i estàs per a afavorir que tot estiga transcorrent en normalitat, pues ixes paraules malsonants com que xerrien un poc. Però bueno, tot el món està en el seu dret i també és un bon moment per a expressar-se. Absències destacades com la de la princesa d'Astúries i la futura reina, la infanta Leonor, que està estudiant el batxillerat en Gales. També alguna ministra com Nadia Calviño, Teresa Rivera, Ione Belarra, Joan Subirats o Reyes Maroto tampoc va estar i van deixar el seient buit els membres conservadors del Consell del Poder Judicial com a protesta pels retards en la renovació de l'organisme i que ha provocat la divisió de l'ESMES. Per contra, si va estar en la recepció del Palau Reial, i com no estem acostumats, tampoc va estar el president autonòmic basc i català, coses que no ens fan alarmamos o eslaiamos perquè estem ben acostumbrats. Per uns moments tot va recordar el paracaidista que ens va estavellar com una farola en el 2009 i el que era l'encarregat de llançar-se amb la bandera d'Espanya va patir un xicotet contratemps a les altures que pronte va aconseguir emmenar. La bandera d'Espanya que mesurava 54 metres i de pes 15 quilos s'enrotllava la seva cama, però ràpidament va aconseguir resoldre el contratemps, és a dir, si en el primer any s'enrotlla a la farola, enguany se l'enrotlla a la cama. Pobrets, no? En aquest moment com es deuen arribar a sentir? Era a més la major desfilada militar des d'abans de la pandèmia, amb 4.000 militars, 150 vehicles i 84 aeronaus i un borrego, que no una cabra, que va desfilar adornant com és costum i entre honors. Aixina ens ensenyaven i se muscle, no? Deixem que el metge sonat siga per al final i són els 50 segons, senten bé, només 50 segons que va haver d'esperar el rei Felipe i la reina Letícia i la infanta Sofia fins que arribara el president del govern, Pedro Sánchez, que, com marca el protocol, els havia de rebre. Ara bé, des de Moncloa diuen que va eixir l'hora marcada en el programa, però la versió que s'ha estès com mala pólvora és que el president volia escapar dels retrets i pitades. Al final no el va evitar, al contrari, i va ser centre d'eixa polèmica que tot el món va veure retransmitida, per lo que per a fer esperar al cap de l'Estat. Vox, com no, aquest matí en el Congrés ha volgut que Sánchez prenguera de la seva pròpia medicina i quan ja havia començat la seva intervenció i portava un parell de minuts parlant, han entrat en fila amb una sonrisa, pues ja saben, un poc aixina d'autocomplacència, donant la nota al cap i a la fi. Bueno, no han fet més que imitar ahir el president, que ells estan dient que no ho fa massa bé. S'han adonat que la política, les mesures que s'aproven i els projectes no tenen importància en les converses en l'imaginari col·lectiu? Importa més l'escenari, les mirades, els gestos, les anècdotes, el color del traje? Pot ser que caldria fer una reflexió al respecte i no tirar-se la culpa d'uns als altres, o almenys és com ho veiem des d'esta casa.
Mármoles Mijares patrocina la noticia del día. Mármoles Mijares, encimeras de cocina, escaleras y baños, mármol, granito y porcelánico. Las mejores marcas del mercado, Neolit, Silestone y Tecton. Mármoles Mijares, más de 30 años de experiencia en el sector. Llámanos al 675-667-566 o visítanos en el polígono Rayolar número 10, en el Camino Viejo Onda Castellón, junto a Rocersa. Mármoles Mijares. Hacemos de tu hogar un espacio de ensueño. Te asesoramos en el 675-667-566.
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
El president Pedro Sánchez anuncia este matí un nou descompte del 40% en la llum i el gas per a les famílies amb ingressos reduïts.
1,5 milions de famílies espanyoles amb ingressos reduïts podran beneficiar-se d'un nou descompte del 40% en el rebut de la llum i el gas. Ha sigut un dels anuncis que ha fet el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés, on compareixia per petició pròpia per explicar les mesures d'estalvi energètic que aprovarà el Consell de Ministres dimarts que ve. Es tractarà d'un bo social dins del paquet de mesures que aprovarà el govern per a combatre l'escalada de preu de l'energia i que suposarà la mobilització d'uns 3.000 milions d'euros, segons ha assegurat Sánchez.
I la Comunitat Valenciana torna a ser l'autonomia pitjor financiada per l'Estat 2023.
El govern espanyol repartirà més diners que mai, amb un total de 135.200 milions d'euros, i per tant totes les comunitats autònomes rebran més diners. La Comunitat Valenciana passarà de més de 10 milions a vora 13.000 milions, però torna a situar-se en la cua de totes les comunitats autònomes. De fet, la mitjana espanyola és de més de 3.000 euros per càpita i cada valencià valenciana rebrà 360 euros més del que pertocaria per a estar en el nivell mitjà de tota la ciutadania de l'Estat. El territori valencià encara està lluny de les autonomies millor financiades, com ara Cantàbria, Extremadura o Galícia, precisament les que mai han reclamat una reforma del sistema del repartiment.
I seguim amb aquest tema. Els municipis de Castelló amb major renta per habitant són Benicàssim, amb prop de 16.500 euros, o el Castelló de Villamalefa, amb quasi 15.800 euros de mitjana per habitant. També la capital de la Plana té una renda mitjana de prop de 12.800 i la ciutat de Vila-real de 12.000. Segons les dades de l'INE, únicament hi ha tres poblacions per davall dels 10.000 euros de mitjana per habitant a la província de Castelló, que són Torreblanca, La Jana i Santa Madalena de Polpís. Els tres municipis tenen una mitjana de 9.900 euros aproximadament. Dia Mundial de la Visió. Sanitat aconsella una bona nutrició, fer esport i evitar mals hàbits com fregar-se els ulls o banyar-se amb lents de contacte per a preservar la salut visual.
La Fundació Fisavia, dependent de la Conselleria de Sanitat, ha recordat, amb motiu del Dia Mundial de la Visió, que una bona dieta, hidratació, fer esport, usar lents de contacte i les ulleres de manera adequada, no fregar-se els ulls ni fumar, són pautes que ajuden a preservar la salut visual. La vista proporciona el 80% de la informació que arriba al cervell, i per això la cura dels ulls i la prevenció de les malalties oculars és essencial per a tindre una bona qualitat de vida. Taronges, vegetals de fulles verdes, sardines, aladroc, salmó, anous i oli d'oliva aporten nutrients beneficiosos per als ulls i el risc de patir degeneració macular associada a l'edat és 5 vegades major en persones fumadores.
I i 204 conductors passen a disposició judicial en setembre passat per delictes contra la seguretat viària a la Comunitat Valenciana.
A la província es va actuar contra 11 conductors per mancar de permís de llicència de permís de conduir, 11 per conduir sota els efectes de l'alcohol i 1 per conducció temerària. El president del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha presidit aquest matí la reunió del Consell de Direcció del partit. Escoltem a Carlos Mazón.
¿Cuál es la postura del presidente Puig ante este ninguneo en financiación, en presupuestos y ante anuncios de humo fiscal? No hay propuestas, no hay medidas, no hay resultados. No hay inversiones para la Comunidad Valenciana, no hay financiación para la Comunidad Valenciana. Nos abocamos a uno de los peores otoños e inviernos de los últimos tiempos y lo único que tenemos es la ausencia de resultados, la ausencia de reivindicación y por tanto el lema Valencians en peu al sense que ha puesto en marcha el Partido Popular cobra más fuerza que nunca. Mañana en una doble cita. En primer lugar tendremos una reunión en la patronal del sector cerámico, interesándose el presidente Feijóo personalmente por la situación que está atravesando en este momento el sector azulejero. Quiero recordar las tres propuestas que ha recibido el no de los partidos del Consell de la Generalitat. En primer lugar, instar a la Unión Europea a suspender el impuesto de CO2 hasta que la inflación vuelva a límites, llamemos, razonables. En segundo lugar, dos paquetes de ayudas, uno con cargo a los fondos Next Generation de 50 millones de euros y otro propio de la Generalitat Valenciana para todo el clúster cerámico azulejero. Ante esta situación, nuevas medidas, nuevas propuestas y sobre todo un acercamiento personal del presidente Feijóo, al cual pues siempre le agradecemos que ponga y siga poniendo los problemas de la Comunidad Valenciana por delante.
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real. Els dies 15 i 16 d'octubre, de 10 del matí a 8 i mitja de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats, records de la infantesa, eines de treball i molt més ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters. Els dies 15 i 16 d'octubre al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real.
McCafé es tu espacio en McDonald's. Es tu momento para tener una conversación cara a cara, sin pantallas ni audios. Disfruta de un café de calidad, sostenible y recién molido. Acompáñalo con nuestros croissants y cookies recién horneadas o con nuestros bocadillos de tortilla o jamón y comienza el día de la mejor manera posible. McDonald's, Castellón y Villarreal.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Vila-real.
Encara no veus a Punta Casa? Els nostres antenistes te'ls sintonitzen gratuïtament. Només has de telefonar al 964 91 90 70 i en un o res estaràs disfrutant de la teua radiotelevisió pública. A més, pots guanyar una tele.
Quin comboi de categoria!
Entra en a.media.com/protagonistes i participa. En A. la província de Castelló és protagonista. No t'ho perdes. Amb la col·laboració del Col·legi d'Administradores de Finques València Castellón. A. La veu de tots.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Ja és el torn de trobar treball, bons treballs, treballs que realment són i complixen el que diuen, perquè venen de la mà de la presidenta de Adavi, d'Imma Cerdà. Molt bon dia, Imma.
Molt bon dia, Susana. Quina és?
Hem de pensar sempre que quan s'ofereix un treball per este mitjà de comunicació el que s'ofereix està ben contrastat, ve sí. de bona font
sí.
i complixen tot el que te diuen antes sí. de començar a treballar amb ells, no?
Clar que sí, i de totes maneres sempre agarrem les fonts oficials i a banda de les fonts oficials, perquè sempre pues, algú se pot colar per ahí, però sempre ja que, mira, quan tens un contracte te diuen, mira, fírmame el contracte això, pégale una miraeta. Si no t'aclarices, busca ajuda. Ves a un sindicat, un gestor, qualsevol coseta, val? Perquè després ja estan les coses com estan, que damunt pues, te pots trobar que algú te la pot clavar, però ben clavar.
I també tinc que dir-te, Imma, que n'hi ha empreses que te diuen, mira, este és el contracte que m'han enviat. Este és el contracte que a mi l'assessor, el gestor, m'ha enviat. Jo te'l passe. Tu te'l mires, estàs tot d'acord, o el portes o el tinguis que portar, me'l firmes.
Clar que sí, ja està.
I perquè a voltes n'hi ha empreses, que també ocorris,
sí.
que el contracte que t'envien pot tindre algo que a la treballadora o al treballador no li quadre. Tu com a empresari tens que dir, a veure, si no li quadra a la meva treballadora, li pregunte, què ho està ocorrint així? D'aquesta manera, ningú està enganyat, tot el món sap a on
clar
va.
Que sí.
Perquè l'empresari s'hi dedica a la seva empresa, tampoc és una persona que és diestra en contrats mercantils.
Sí, per supost. Per supost.
A mi m'agradaria primer que recordarem la cita que té que tenen en aquest ajuntament per a trobar aquesta posta, aquest lloc de treball.
Sí, la cita de... A veure, així, ara el primer que hi ha que dir és que tenim el dia 20 el foro d'Ocupa't. Val? Això... vos queda una setmana per a fer la inscripció a este foro. És molt important, perquè funcionar funciona. Seran 40 empreses que se fiquen ahí ese dia, ese matí, de 8 i mitja hasta les 2 de i mitja de la vesprà, val? I faran, podràs anar en el teu currículum, tu ja t'hauràs escrit, ja ho tindran, i bueno, i te cridaran, oye, el dia i dia vine així.
Falta una setmana per a que es comenci. Encara tenen temps per inscriure-se?
Sí, sí, esta setmana encara. Inclús d'anar mirant les ofertes de treball que també se publiquen. Quan tu t'inscrius, veuràs un apartat on tu veus les 200 ofertes de treball, per exemple, auxiliar d'infermeria.
Recordem on tenen que inscriure-se sí, els oients.
Sí, és en la web, és en ocupat.es. Ja està, ahí.
Ocupa't.es.
Això mateix. I ahí, o bé, directament, veuràs que te dirigirà primer a què estudis tens, a què nivell estàs, i després veuràs les empreses en les ofertes de treball i tu llistes la que, pues mira, esta m'agrada, me'n vaig ahí, pues ahí és on tens que inscriure. I aquest dia
te dirà, després te cridaran.
La empresa te crida i te diu, Bé, m'agrada el teu perfil. Vine tal dia, el dia 20, val? I parlarem.
Necessiten una hora i no has de perdre el temps.
Clar que sí.
Serà el 20 d'octubre, per tant sabem que serà dijous de la pròxima setmana.
Sí, sí, molt important, ja sabeu.
20 d'octubre, recordem-ho, si se foro, ocupa't. Què és la, quina volta és la que se fa? Quina, és el, quina edició és esta?
Esta és la quarta. Esta és la quarta, crec. Sí, no, no és, no, encara no, no és molt veterana, però està funcionant. Jo, ja, jo en esta conté quatre, les que he estat. Ja, en esta serà la quarta.
Com a mínim, que vostè sàpia, és la, bueno, que tu sàpies, és la quarta.
Sí, és la quarta.
Anem a parlar d'ofertes de treball?
Sí, espera un moment, que antes d'anar al Foro Ocupa, jo crec que és important parlar de com evitar els robots que descarten tu currículum. Mira, de verdad, me voy a pasar a Castillo un poquito.
No, no.
A ver, escucha, para que todos...
para que no descarten tu currículum, cómo evitar que una máquina decida si entras o no.
Claro, porque la, es normal que las empresas publiquen un... lo más normal es publicar una oferta de trabajo y desde luego se presentan multitud de candidatos. Te puedes encontrar con 200 para una oferta de trabajo. Entonces, claro, va muy bien que tengan ese tipo de procesos que les agilice el trabajo también, ¿vale? Pero, claro, esto es inteligencia artificial y esto, pues, tiene sus riesgos. Y hay que también saber, cuando tú haces tu currículum, ¿vale? Tienes que tener en cuenta algunas cosas. Pues, por ejemplo, mira... aquí es un artículo del País, de una Patricia Colrubio, porque hay que decir las fuentes, ¿vale? Y entonces dice, hay que procurar que en el currículum aparezcan las palabras clave para el puesto, ya que el algoritmo funciona como un diccionario. Es muy importante, ¿vale? Si tu currículum no tiene exactamente esas palabras, pues te descartan y a lo mejor eres el mejor. A lo mejor ese es el candidato perfecto, pero tienes que saber esto. Aquí dice, el sistema utiliza la inteligencia artificial para recoger los datos automáticamente, buscando palabras claves para el texto. El currículum virtual textual, sin columnas ni gráficos, con un formato simple que recoja la experiencia, la formación y los idiomas por orden cronológico inverso. Hay que evitar los símbolos, las ilustraciones, los diagramas. Y la creatividad a veces pues nos juega malas pasadas, claro, porque a veces lo queremos hacer tan bonito y ponemos unos dibujos fantásticos, pues no pongáis nada de eso. El currículum ha de ser sencillo y utilizar tipografías estándar, esto es la letra, como la Arial o la Verdana, porque todas no son fáciles de leer por las máquinas, es ese del problema. Bueno, el caso es que, claro, aquí hay un riesgo de sesgo en ese algoritmo, porque luego resulta que la proliferación del uso de la tecnología inteligente y sistemas de decisión automatizada pueden poner en riesgo algunos derechos fundamentales de las personas trabajadoras e incrementar el riesgo de la discriminación por motivos de raza, orientación sexual, religión o sencillamente por gustos personales. Esto es muy importante. Hablo de derechos fundamentales. Esto lo tenemos en la Constitución, o sea que ya veis. Y bueno, pues es un impacto que, claro, que puede ampliar la brecha social. Así con que muchísimo cuidado con el currículum. Si aún estáis a tiempo para rectificarlo, pues mejor. Y si lo tenéis perfecto y habéis tenido en cuenta todo eso que os cuento, pues genial. Vamos a ver, otra cosa que os tenía que decir yo, de Adabi. Ya sabéis que nosotros funcionamos mucho con el Facebook de Adabi. Associació de Aturats i Aturades de Vila-real. Y ahí publicamos todo el trabajo que se mueve en la provincia, también publicamos cursos o publicamos noticias, incluso pues lo que os acabo de comentar del artículo este de cómo hacer un currículum con conocimiento, pues eso. Uh-huh. Y luego también os diré que, con esa subvención que nos da el ayuntamiento para hacer lo de los cursos, vamos a hacer nuestro último curso, ¿vale? Un curso que además es un curso de competencias digitales básicas. Esto, mira, parece que todo el mundo sepamos mucho de esto y de esto no sabemos, bueno, sabemos a lo mejor lo básico, entonces hay mucho que aprender ahí. Y desde luego lo hemos dirigido a mujeres, ¿sí? Para mejorar las competencias, porque somos las que peor la llevamos el tema. Peor porque... las mujeres siempre somos, digamos, hay siempre ante un trabajo, pues siempre parece que parece no, el hombre siempre va a tener más facilidades que las mujeres. Entonces tenemos que mejorar muchísimo en estas competencias. Y el curso se hará del 17 del 10 al 23 del 11, o sea, de este mes al 23 de noviembre, y será en Estudi Tecles. Y además, bueno, pues también estamos colaborando, me lo acaban de comentar, desde ahí de la academia, que será también, las personas vienen de servicios sociales para este curso. Y bueno, con esto ya daremos por finalizado los cursos que tenemos en este convenio. Y nada, y esperamos muchísimo, bueno, como siempre cogemos y, no sé, nos emocionamos mucho porque realmente siempre los llenamos en 3 días. Es justamente lo que nos ha pasado. En 3 días ya estaba todo ocupado. O sea, no os apuntéis ya porque ahí ya no hay sitio. Y luego también, os aconsejo siempre la app de Villarreal, ¿vale? Esta aplicación que nos ponen en el que es el ayuntamiento en tu móvil, ¿vale? Porque aquí es que tenéis muchísimas cosas cuando os vais entráis en la app, ¿no? Y luego hay unas secciones y una de ellas es servicios y ahí tenéis Portal Treball. Y os deriva a la Agencia de Desenvolupamiento Local de Villarreal. Vale, pues aquí, aparte de deciros lo del foro de Ocupad, ¿vale? Y recordaros que os queda una semana, ¿vale? Para postularos en esas 200 ofertas de trabajo, pues también tenemos procesos selectivos de personal técnico para oficinas. Dice, las oficinas acelera PYME rurales de la Diputación de Castellón. Y esto que pone en marcha una de las de la red de oficinas, ¿vale? Que busca, espera, que me voy directamente a lo que busca, ¿vale? Técnico-técnica en transformación digital, esto es para CEDES Valdalba. Y luego está el enlace, consulta aquí, ¿vale? Y os vais al enlace y ahí seguís las indicaciones. Técnico-técnica en marketing digital y redes sociales, esto es CEDES Morella. Técnico-técnica en ayudas de digitalización de Encedes Albocácer. Técnico o técnica en diseño web y comercio electrónico en Encedes Lucena. Técnico-técnica en comunicaciones seguras y ciberseguridad de Encedes Segorbe. Bueno, pues esto es lo que acaban de publicar pues hace 2 días. Bueno, y ahora nos vamos a unas ofertas de Labora. Labora, pues lo mismo. Ahí en el Facebook de Adabi veréis que colgamos las ofertas de Labora o de Ipucas o cualquier cosa. Entonces tenéis que entrar primero al enlace azul. Acordaros que si no, nos van a salir tenéis que ir al enlace azul, el de abajo, y directamente os derivamos a Labora. Y en Labora, pues si os interesa una de estas ofertas, clicáis en ella y veréis que ya tenéis vuestro currículum vitae en PDF y ya os postuláis en la que se os acople mejor. Y es la primera, administrativa comercial automoción con inglés en Borriana, encargado de obra en la Todolella, delineante oficina técnica de carpintería, personal de limpieza en Cabanes, conductora carnet C con discapacidad para Burriana Nules, mecánico-mecánica para Morella, camarero-camarera de sala para Castellón, mecánico-industrial para Castellón, fontanero-fontanero para Castellón, recepcionista con inglés para Castellón, conductora carnet con discapacidad para Castellón, conductor carnet con discapacidad para Burriana Nules, encajadoras con discapacidad Villarreal Honda. Conductor de carnet con discapacidad, carnet C. Conductor carnet C con discapacidad para Nules. Esto también, esto se ha repetido. Operario de mantenimiento en Vilafamés. Técnico y un técnico laboral también para Castellón. Limpiador industrial de nave para Almazora. Auxiliar administrativa con discapacidad para Viver. Ingeniero-ingeniera aeronáutico para Viver, cocinero-cocinera para Albocácer, para Castellón, camarero-camarero para Honda, ayudante de cocina para Honda, trabajadores de granja marina en general para Cabanes, conductor-conductora maquinaria de limpieza, operario de aspiración y limpieza para Honda, oficial de primero operario de grúa de grúa torre para Cabanes, personal de limpieza para Castellón, camarero-camarera para Albocácer, limpiador industrial de nave para Almazora, auxiliar administrativa con discapacidad para Viver. Esta también se ha repetido aquí. Vale, Pues continúo con estas. Castellón, técnico para de fontanería para Villarreal, técnico electricista para Villarreal, montador de grandes estructuras metálicas para Villarreal, personal de limpieza o limpiador, limpiadora para Castellón, electromecánico industrial para la Val d'Uso, peón de albañilería para Nules, mecánico de mantenimiento para la Val d'Uso, conserje con discapacidad para Onda, vigilante de seguridad para Castellón, médicos especialistas en medicina familiar comunitaria para Vinaroz, médicos especialistas también para Castellón, oficial de obra de tabiquería para Cabanes, ayudante oficial para Castellón, peón de madera para Onda, panadero panadera para Segorbe, conductora grúa en asistencia de carretera para la Val d'Uso, mecánico de o mecánica de turismos para la Val d'Uso, personal de limpieza para Castellón, azafata o azafato de auxiliar de información para Castellón, técnico técnica para campo, microinformático para Castellón, asesora profesional de seguros para Villarreal, encajadora, triadora de Bechí, para Bechí, diseñadora de máquinas de impresión gran formato para la Val d'Uso, cocinera para Moncófar, peones, almacén citrícola con discapacidad. Esto lo pone entre comillas, siempre os digo lo mismo, aunque diga discapacidad, por favor, postularos también porque es un porcentaje lo que se solicita. A lo mejor puede ser que cojan sin discapacidad. Y esto sería para Bechi. Mecánico, mecánica industrial para la Val d'Uso, rotulista, montador de vinilos para la Val d'Uso. Y con esto finalizamos. De momento, porque si no...
Que ya es bastante, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, y todos esos ya saben, si necesitan alguna ayuda por parte de Adavi, tu teléfono, Inma.
Es el 655-450-989. Sí. Sí.
Pues con esto yo creo que la cosa está más que servida. Sí. Muchas gracias por haber estado aquí, Inma, y en la semana que viene nos volvemos a ver.
Gracias. Hasta vosotras.
¿Trabajas en el sector agrícola o ganadero? Entonces Agrofuerte de Grupo Cooperativo Cajamar es la tarjeta que está diseñada para ti. Decide cómo pagar los gastos de campaña adaptándolos a tu negocio. Gana en tranquilidad porque es un método de pago seguro y porque la ha creado Grupo Cooperativo Cajamar, que lleva décadas apoyando al campo. Entra en la web e infórmate.
En Caixa Rural Villarreal te resolveremos tus dudas.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Cambridge y la EOI, clases de apoyo y para universitarios, matrícula abierta. Más información al 663-784-137 o a info@lbingles.com.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
No inhibitions, make no conditions, game.
Bueno, i cal dir que Carles Mulet, ell és senador per Compromís, senador nacional, junt a uns quants càrrecs de l'Esquerra Confederal, ha viatjat en una ONG i ha visitat Jerusalem. Anem a sentir què és el que ha vist ell.
Finalitzem avui un recorregut intens per Palestina. Hem estat en Jerusalem, hem estat en Ramallah, hem estat en Belén, hem estat en els campaments de les persones refugiades i sobretot en Hebron, que ha sigut segurament la ciutat que més s'ha impactat. He pogut veure en primera persona el que és l'apartheid que està practicant l'estat d'Israel. Unes ocupacions que són completament il·legals, amb el silenci i la connivència de la comunitat internacional. Dona igual el que diguin les Nacions Unides, dona igual el que és que signat el propi estat d'Israel, perquè ho està incomplint de manera sistemàtica i fornir això ningú li planta cara. Hem vist com se dedica a espoliar l'aigua, com se dedica a espoliar la terra, com se dedica a enderrocar les vivendes de les persones. Hem vist com està assetjant contínuament a les persones del poble palestí i fora d'això no hi ha cap tipus de resposta a nivell internacional. Nosaltres sí que hem volgut vindre sobre el terreny també per a trencar prejudicis, però sobretot per a veure el que està passant. I la veritat és que una persona no torna igual quan ve a Palestina i veu el que estan vivint aquestes persones. I front a això exigim respostes i exigim a l'estat d'Israel que complisca aquelles obligacions que té a nivell internacional.
Carles Mulet, bon dia.
Bon dia.
Mire, vostè diu que una persona no torna igual després d'haver vist el que està passant allà.
Sí, efectivament, podem tindre, no, de fet, era un viatge que teníem moltes ganes de fer, no? I teníem uns idees preconcebudes, no havíem estat mai en Palestina, i després de veure conforme està vivint, no? I la duresa del dia a dia t'impacta molt, no? I t'endús molta reflexió cada casa i crec que sí, que no som els mateixos, no? Després de veure com en ple segle XXI està passant això.
Vostè diu, conforme està passant això, parla de forma... jo vull que em diga fets concrets que vostè l'han impactat de tal manera que li ha fet no tornar igual. Digue'm fets concrets.
Sí, bueno, allí vem la realitat, no? Que hi ha un, lo que és una apartheid, però brutal. Això que veiem en Sud-àfrica està passant entre Israel i Palestina. I sobretot, tenim la imatge moltes vegades preconcebuda, no? De que hi ha una autoritat palestina que té part de control del territori i altra part que és la israeliana, i és que és mentira, és Israel que està ocupant tot el territori, i veiem això com hi ha ciutats que estan en murs, que el mur de Berlín se queda a l'altura del Betum, de lo que estem veient aquí, no? Murs electrificats, murs enormes, que separen els barris, les persones àrabs que vivien allí molt abans, que eren els israelians, no se deixa passar per aquests carrers, no poden utilitzar carreteres, tenen 7 litres d'aigua al dia, mentre els israelians tenen 300, és tot una política de separació.
Vostè, això és lo que, perdó, això és lo que jo li demanava. Tenen 16 litros mentre els altres en tenen 300, és a dir, fets concrets que no podem ni siquiera imaginar la gent que estem així. I aquest tipus de coses que vostè han impactat especialment. Per exemple, l'aigua.
Sí, sí, l'aigua és una de les polítiques d'invasió d'Israel. Israel tenia assignat els territoris quan per les Nacions Unides se li va donar en els 40 del segle passat, i el que ha fet és anar ocupant de manera sistemàtica tots els recursos naturals sense cap tipus de reacció per part de la comunitat internacional, i veus com el mur va recorrent per a afectar pous, naixements d'aigua, i ha deixat pràcticament sense aigua als palestins. I la mitjana d'aigua que tenen els palestins és de 16 litres al dia, mentre ells tenen 300, quan nosaltres es calcula que gastem 200 al dia, no? I de fet tu veus clarament on viu una població israeliana i on viu una àrab, perquè l'àrab té que tenir depòsit tal dels edificis per a poder tenir aigua tot el dia, perquè si no és per a poder guardar-la, no? Perquè tenen tancs de subministre, perquè Israel les ha portat fins i tot l'aigua.
Això és el que jo me referia, a aquestes coses tan bàsiques que no imaginem. Diem, ocupem un territori, però a més el que fem és anar dominant per mig de la necessitat el que queda, no?
Sí, sí, no, i damunt, per exemple, el riu Jordà, que és conegut, no?, que és el riu principal, que en teoria era un riu que estava dins la part palestina quan se va repartir el territori, és un riu que el té copat completament l'estat d'Israel. el Mar Mort, per exemple, també, que és una font de recursos molt gran, molt important, quant a turisme, quant a salts i a productes de, que s'utilitza molt, no?, per a productes de bellesa. També el té completament ocupat de l'estat d'Israel i al final es posen i ven pràcticament tot, la terra més fèrtil, les parts més importants de les ciutats. És molt impactant, no?, veure com a poc a poc, en silenci, sense cap tipus de reacció per part de la comunitat internacional, s'han fet pràcticament tot el que tenia valor en aquella terra.
Clar, així parlem que s'està fent en silenci, perquè quan tenim aquesta guerra a Europa d'esta manera tan televisada minut a minut i podem veure què està ocorrint, o ara sentim que està ocorrint perquè vostè ha vingut, clar, vostè és per això que no és la mateixa persona alguna quan torna d'allí?
Clar, i te fa replantejar, perquè també te fa replantejar-te moltes coses, no? Dius, bueno, en teoria sempre hem confiat en el paper de les institucions com Nacions Unides i la política de solidaritat, i després veus que això no funciona absolutament per a res, no? Que Nacions Unides o la comunitat internacional sí que condemna certes agressions en territoris i en altres això no passa, i així és que cada dia, no?, veus com contínuament s'està fent aquesta política de segregació racial en un territori que no esteu. O sigui, tu ocupes un territori i fas la gent que viu allà viure en unes condicions infrahumanes. I així ningú reacciona. La mateixa ONU que li va donar els terrenys a l'estat d'Israel no li diu, escolta, que estàs ocupant il·legalment, que has fet una colònia així en un lloc on no tocava, que acabes d'arrasar un espai verd, una muntanya plena d'arbres que era de Palestina, per a ficar uns colons allà. Per damunt està furtant l'aigua que li fa faltar per a l'agricultura, per sobreviure a la comunitat islàmica. I això és el dia a dia, i la realitat. I tots dius, bueno, quina porqueria de món tenim i quina porqueria d'institucions tenim que permeten això, perquè això no, clar, no és notícia. Ja. Abans se parlava molt del que parlava en Palestina i ara ja, bueno, s'ha silenciat. Però hi queda molta atenció. I, per exemple, hi ha una vaga general, perquè un dels campaments de refugiats, que vam anar a veure uns quants, està també completament bloquejat per l'exèrcit d'Israel, i la comunitat ara va reaccionar. I això no és notícia.
Clar, però sap què passa? Que és que les notícies que estem seguint en aquest moment, que és la guerra d'Ucraïna, és el mateix, és a dir, són terrenys ocupats.
Sí, sí, per això que sí que hi ha molta preocupació, com és normal, i el focus mediàtic, el que està passant en Ucraïna, de manera, sí, és totalment inacceptable, però volem recordar, sí, que hi ha des dels anys 40 que Israel està ocupant de manera sistemàtica cada dia més, no, més terreny que no li correspon, per aquest repartiment que s'ha fet, un repartiment que va ser completament arbitrari, i no passa absolutament res, ningú condena Israel, ningú fa cap tipus d'acció de sancions a Israel perquè evite aquest tipus de comportaments. O podria parlar del Sahara, que és el mateix cas, no?, com Marroc va ocupar des de l'any 70 del segle passat, tant un territori que no és seu, i no li passa absolutament res, sinó tot el contrari. Són països que reben tot tipus d'ajudes, que tenen tot tipus de privilegis comercials amb Europa o en Amèrica, i no hi ha cap tipus de condemna o de... encara que sigui de fer una escolteta i dir, escolta, que ho estàs fent mal, que això no pots fer, o que això està en contra de la legalitat, així hi ha impunitat, i és realment això, la impotència que te genera, veure que ara es ho transformarem en iniciatives, li demanarem al govern també a veure què pensa fer, no?, com a actor de la política internacional, i sabem que no anem a tindre cap tipus de resposta.
Per cert, no sé si canvien de tema, però sí canvien la línia, no?, de l'entrevista. Vostè ahir, dia 12 d'octubre, què va celebrar?
Pues ahir, això, precisament estàvem en Palestina i vivint una vaga que va per la ciutat de Jerusalem. Això és el que vaig celebrar, no vaig celebrar res, i si no, pues bueno, quan estic en el territori, el dia 12 d'octubre és un dia festiu per estar en la família.
Simplement un dia festiu, no?
Sí, un dia festiu d'estos que també te costa molt un poc entendre, no? És un dia festiu que acaba sent, en teoria, és un dia de festa de tot l'estat, acaba sent una festa més religiosa que no, perquè veus que per exemple, no?
Vostè què celebra, el Dia del Pilar o el Dia de la Hispanitat?
Jo cap dels dos, és un dia festiu, com podria ser el Dia de la Immaculada, no sóc practicant de cap religió, però costa molt entendre com jo rep per aquest dia centenars, bueno, centenars de poc, no? Moltes invitacions d'actes que són misses de la Guàrdia Civil, del poble, de la província, de a nivell de València, ara com estic de portaveu parlamentari, no sé quantes de les invitacions de la Policia Nacional he rebut i de la Guàrdia Civil pel Dia de l'Hispanitat, i són misses i actes d'entrega de flors a la Mare de Déu, i costa un poc entendre, no?, que estem en una estada confessional i que se fa aquest tipus de celebracions religioses de caire estatal.
Sí, era una cosa que ens va llamar l'atenció. Per cert, va veure, crec que li pareixerà algo un poc fora de context, no?, de lo que estem parlant, però va veure esta polèmica que ha sorgit que ha sorgit en aquest retras que va tindre el president del govern en aquest desfile militar?
Sí, ho he seguit. Bueno, i també és que al final aquest tipus de celebracions s'ha convertit en actes d'exaltació ultra, com ja és tradició que s'insulta el president del govern, i bueno, que és anecdòtic, no?, que també la conya que han fet, no? Si era una de Rodalies, seria el normal que haguem de matar. Així estem molt acostumbrats a tindre uns horaris infernals, no? La crítica és que el cap de l'Estat no se'l pot fer esperar. I, bueno, el cap de l'Estat el que hem de fer és poder triar la de manera democràtica. Això és l'important, tot la més. És molt lamentable tot el que se veu en aquest dia de celebració, no? Com, sigui Sánchez, tinguem la simpatia que tinguem per ell, o sigui qualsevol altre president del govern, que se dediquen els ultres a insultar al president del govern i treure de context. Bueno, qualsevol persona pot tindre un contratemps i arribar tard a un acte i a tot el que ha passat segurament, i treure-se de context, bueno, crec que sí.
Pues Carles Mulet, moltes gràcies per haver-nos contat com ha estat aquest viatge i reivindicar el que està passant allí. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Dos mo. Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Thank you.
We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight.
I ara estem nosaltres, José Gisbert és una persona molt volguda, perquè ell és tècnic de la Unitat de Prevenció Comunitària. Buenos días, José.
Buenos días, Susana.
Vamos a hablar de esos talleres para madres y padres que los imparte la UPK, bueno, que viene impartiéndolos ya desde hace un tiempo los colegios de Villarreal durante este curso que empezó, este curso escolar, ¿no?
Sí, pues ya depende de colegios, hay pues un montón de ediciones. Cada curso tratamos de intervenir dentro de lo que puedan ser algunas escuelas de padres, porque es verdad que Villarreal tiene centros educativos de infantil y primaria con gran tradición en escuela de padres, que eso es maravilloso porque se les oferta a los padres la posibilidad de no estar solos en todo lo que es la práctica de criar a un hijo desde las primeras etapas de escolarización, que son la etapa infantil. Y ahí aprovechamos desde la UPK para también hacer un taller que se llama el STEMATEMS. Eso es desde el año 2004. Y porque entendemos que la prevención es educar de alguna manera con sentido común y mirando por la promoción de la salud, el rechazo a las drogas, desde la familia, desde bien pequeñitos, porque en esas edades aún los padres aún no tienen sobre todo una gran influencia sobre sus hijos antes de que lleguen a la adolescencia, que ya no la van a tener tanto, ¿no? Y van a protagonizar más esa influencia la van a tener más de los amigos, de los medios de comunicación, de las redes. Ahí es donde un poco plantamos lo que es la semillita para desde una buena base, pues que intentar reducir que el día de mañana pues impliquen los chavales en consumos de drogas, y de paso pues también prevenimos otras conductas u otros comportamientos que son asociales o que ningún padre en su sano juicio querría para su hijo. Y la verdad es que se enganchan bien los padres cuando empiezan a criar, porque bueno, pues todos los que hemos sido padres cuando hemos sido un poco novatos hemos querido mucha información, hemos tenido muchas dudas, hemos estado con muchos miedos.
Sí, sí.
Y que haya un grupo de padres que también los tenga y con el que poder compartir, pues nos damos cuenta de lo que nos pasa a su hijo, a nuestro hijo tampoco es tan raro, porque le pasa a todos, ¿no? No hay que llevarlo al psicólogo ni tirarse, ponerse las manos en la cabeza diciendo, madre mía, qué hijo más raro tengo, sino que también pues yo como padre pues estoy un poco por aprender. Y de eso se trata el STEMATEMS, de enseñar y de hacer grupo para que esa sinergia entre padres, que es fundamental, pues también ayude a educar y a criar mejor a los hijos.
Cuando hablamos de STEMATEMS, al que nos toca esa edad conflictiva, lo entendemos. Habría que decir también aquello de t'ha arribat el teu temps. Ara t'ha arribat a tu, és dir, ara tens tu un adolescent.
Sí, és una gran responsabilitat també, però devia de...
Ens arriba a tots, eh?
Sí, sí, claro.
Y algo que me ha llamado la atención ha sido esas conductas asociales. Sí. ¿Cuándo cuándo tenemos que pensar que nuestro adolescente está teniendo una conducta asocial?
A ver, bueno, te respondo luego, pero claro, cuando ya los hijos son adolescentes es muy difícil crear grupos de padres y hacer talleres de este tipo. Por eso yo creo que hay que cogerlo antes. Un poco ya en la adolescencia muchos padres tiran la toalla, bien por cansancio, bien porque es mucho más difícil si no se han hecho los deberes antes. ¿En qué momento, qué tipo de conductas asociales te refieres? ¿En qué momento? Yo creo que un chaval debuta ya con conductas o con comportamientos que hay que darle atención en la etapa de primaria, es decir, ya en 6, 7, 8 años, y porque si no se ataja luego en la etapa de secundaria, con 14, 15, 16, es mucho más complejo el poder ayudar o poder abordar. Y eso lo dicen muchas veces, ¿no? Dicen, che, qué pena no haberos conocido, no haber estado en esos talleres antes, cuando tu hijo era muy pequeño, ¿no? Porque ahí aún se podía... Pero bueno, vamos a tratar. Y ahí se hace una intervención un poco más... Bueno, más individual, más personalizada, claro, porque se trata de un adolescente. Y también se trabaja con el adolescente. Pero los talleres están enfocados principalmente para padres que tienen a sus hijos de 3, 4, 5 años. Y juntos, curso tras curso, pues en el mismo colegio donde están los hijos, los padres siguen participando y asistiendo a esos talleres. En este mes hemos comenzado ya en el Fundación Flores, vamos a empezar en el Botanical Duke, también en el Cervantes, poco a poco iremos copando pues la mayoría de los centros educativos de infantil y primaria, tanto concertados como, como públicos, es lo mismo, a demanda de los propios centros. Y ya digo, hay algunos colegios que tienen su propia escuela de padres y bueno, la UPK lo que hace es intervenir ahí en esas sesiones, pues con algunas que tienen que ver más con lo que pueda ser pues eso, la prevención de conductas adictivas y de otros comportamientos. Pero bueno, es que se trabaja desde los hábitos en los niños, desde la importancia de las rutinas, la importancia de establecer límites y decir que no a los a los niños, el tema también de los pues eso, de los miedos, de la autoridad, cómo se ejerce. Se ejerce porque la autoridad no tiene nada que ver con el autoritarismo, está mal enfocado, pero sí que se le ha dado mala prensa a lo que es un padre con autoridad. Y sí que vemos que, bueno, de un tiempo a esta parte hay muchos hijos que son niños que son los príncipes en casa, donde mandan más que los padres, pues eso hay que darle la vuelta, hay que evitar que ocurra. Luego también hemos visto mucha hiperprotección, que también hay que evitar, es decir, hacemos muchas cosas que nuestros hijos ya saben hacer y no sé, y no hay por qué llevarle la mochila al colegio ni traérsela. Somos los padres los que nos llevamos la mochila del hijo, es que es absurdo. Lo vemos también, que parece que antes de que necesiten algo ya se lo damos a los niños. Bueno, eso al final, claro, esa superprotección, una de dos, o los hace inútiles porque dice, bueno, ¿para qué yo voy a cargar con esta responsabilidad si mi padre lo hace y me dice, quita, quita, ya lo hago yo porque termino antes, ¿no? ¿Cómo hacer la cama, por ejemplo? ¿A qué edad, Susana, piensas que un niño es capaz de hacer la cama? ¿A los seis? ¿A los cinco?
Pues yo creo que...
Prontísimo.
Sí, sí.
No digo que bien, pero bueno, hacer la cama y coger el hábito de hacerse su camita.
Claro.
Como también recoger su servicio después de comer, como... Pero sin embargo se lo hacemos por ellos y... Claro, luego les pedimos cosas que... Que ya es tarde, ¿no? Dicen, bueno, si hasta ahora me lo has hecho tú, papá, ¿por qué me lo pides con...? Cuando tengo 14 años y me lo has hecho toda la vida tú. Ah, ¿por qué ya viene siendo hora? Bueno, pues creo que antes debería
sí,
haber sido.
Se ha pasado la hora, ¿no?
Sí, sí, sí.
Se les ha pasado la hora.
Hombre, y que ya te discuten y que ya te cuestionan y que ya te dicen no.
Claro.
Antes hay que crearles el hábito y que sea luego mucho más fácil decirle, pero ¿qué me estás contando? ¿Ahora te niegas a hacer tu cama cuando te lo has hecho desde hace 8 años?
Sí.
No cabe, no tiene sentido. Es decir, que es más fácil, ¿no?, bregar con él. Como padre.
Me ha llamado la atención cuando has empezado a hablar con... Es muy importante las rutinas y los hábitos.
Cuando son niños, fundamental.
Es importante,
claro,
que sepan que tienen, en la medida que de la edad, que hacer cosas y se tienen que responsabilizar de cosas.
Sí, está relacionado. El hábito es necesario, primero, porque es mucho más cómodo. Aprenden antes... Pues el hábito es, al fin y al cabo, una conducta que vamos a tener que hacer todos los días o frecuentemente, uh-huh, como comer, como dormir, o sea, a la hora de acostarse, como lavarse los dientes. Son cosas que son rutinarias y hay que crear un hábito, hay que crear buenos hábitos, es decir, hacerlo más o menos en la misma hora, de la misma manera, en el mismo sitio, con ayuda de papá al principio, de mamá, lo que sea, y luego ya lo hacen solitos, pero eso es rutina. ¿Y cuándo? Pues eso, la, no sé, el baño... La cena, el cuento, acostarse. Digamos que todo tiene, aunque sea una vida muy monótona, cuando son niños, para ellos es fabuloso, porque eso les da seguridad. O sea, que los niños
se responsabilizan de su propia vida, claro.
Primero, sienten que la vida es segura, porque claro, saben lo que toca después.
Sí.
No hay nada más angustiante que...
Que no saber qué va a venir.
Qué va a venir, ¿no? Y yo veo muchos niños que salen del colegio, mamá, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Yo digo, ¿cómo que dónde vamos? Pero esta señora no le ha marcado ya una rutina donde de ahí van a lo mejor al parque a merendar y a jugar y después a casa ya, a bañarse. Es decir, parece que a lo mejor pues un día salen del cole y se van a Mercadona, el otro día salen del cole y se van al parque. Claro, el niño al final acaba diciendo, bueno, a ver qué toca hoy, ¿no? No lo tengo claro. Claro, entonces la rutina lo que da es seguridad, seguridad, porque necesitan controlar lo que es el tiempo, la
sí,
vida.
Y porque además luego también
y luego
ellos...
les responsabilizan, claro, diciendo, bueno, pues ya que tienes muy medido ese tiempo, primero para los padres también es un descanso, porque aunque padre o madre pues no estén en ese momento con el niño, desde el trabajo o lo que sea, ya sabe, dice, bueno, ahora estará haciendo el baño, ahora estará Es decir, y también da tiempo con ese horario, con esa programación muy monótona de todos los días, da tiempo a que también los padres tengan su tiempo para cuidar la pareja, que ese es otro asunto pendiente, ¿no?
Sí, porque pasa de ser pareja a ser madre o padre única y exclusivamente.
Claro, y eso produce mucho estrés, ¿no? Mucho carga y luego que te enfadas mucho con los niños, etcétera.
Sí, y bueno, nos echamos en cara cosas continuamente.
Bueno, más o menos, sí.
Claro,
sí.
Pero yo creo que le pasa a todo el mundo. Lo que yo estoy pensando es, si a lo mejor los que hemos tenido... ¿cuál es lo que caracteriza a los padres que tienen esas conductas? Es decir, ¿qué les lleva a los padres a hacerse cargo de lo que se tenían que hacer cargo los hijos? Es decir, ¿hay un perfil de padres por su educación que los lleva a ser así?
No tiene nada que ver. Es decir, lo que es la educación, incluso yo también he pecado de eso, ¿eh? Como padre, cuando me he dado cuenta de que le estaba haciendo algo, digo, pues es una tarea que no me corresponde a mí, pero a veces por... Che,
Te descubres y como
claro,
diciendo...
Lo hago más rápido,
dices,
yo, pues terminamos antes,
¿no?
Pero dices, bueno, lo hago antes porque... Lo hago yo porque termino antes, claro. Eres mayor, eres adulto y sabes hacerlo mejor. Y a lo mejor tu hija está ahí, que pasa 3 horas. Bueno, 3 horas no es una exageración.
No, pero...
Que, dice, para hacerse la cama está aquí como si fuera, vamos, todo el día, ¿no? Pues deja, ya lo hago... Y claro, no, hay que tener paciencia y decir, bueno, pues si no lo hace bien tampoco pasa nada, no hay que ser hiperexigente con la niña porque lo haga mal, pero lo hace todos los días. Y ya ella entiende que lo hace todos los días. Claro, yo me pongo a hacerlo quizás por falta de paciencia mía o porque, bueno, pues un poco por pobrecita, ¿no?
Ya, pero si sentamos unas bases desde el principio, como es, por ejemplo, tiene que saber exactamente cuáles son sus obligaciones.
Sí. Igual que tiene tantos derechos, ¿no? Yo creo que también hay obligaciones que se nos olvidan.
¿Tiene que saber exactamente cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones por igual?
Bueno, los derechos los saben todos los niños, fíjate que enseguida lo de los derechos, y si no la sociedad nos lo recuerda enseguida. Uy, es que no sé qué. Hay muchas cosas, ese perfil, pues yo veo...
Es que a lo mejor no les damos el derecho de poder gestionar sus cosas.
No les damos tiempo muchas veces, o claro. No les damos la oportunidad.
Claro, sí, es que al final, cuando recogen a un niño y dicen, ¿y hoy dónde vamos? Quizá deberían saber que los lunes y martes a lo mejor van a un sitio y al niño por la mañana se lo deberían decir, porque ellos también tienen ese derecho.
Claro, eso hay que contar. Ahora vamos a no sé qué, luego iremos a casa de la abuela y de ahí... Luego nos merendaremos y nos iremos luego al parque, no sé qué, no sé cuánto. Entonces el niño se queda tranquilo y sabe lo que tiene que hacer, claro.
Sí, eso es un derecho y lo otro sería una obligación. Es decir, él tiene que acordarse que tiene que poner todas las cositas en su mochila para salir.
Claro, esas otras. Sí, claro. Que no tengo
desde bien pronto. Y cuando llegas a tener un adolescente y termina su día, ¿no?, en el instituto, ella debe saber dónde tiene que ir. No necesariamente tienes que decirle, y ahora te vas a tu repaso, o te vas a estudiar, o te vas a...
Claro, él ya lo sabe. Sí.
Ah, ojo.
Él ya lo sabe.
Es su obligación. Debería ser su obligación saber qué es lo que tiene que hacer. No se lo deberíamos recordar, ¿no?
Sí, claro. Esos son deberes también. Es decir, cada uno tenemos ya la vida bastante achuchada, como también encargarnos de qué es lo que le toca a nuestro hijo. Eso tendrá su horario y él tiene que aprenderlo. Eso tiene mucho que ver lo que hemos hablado antes. A ver cómo hemos tratado esa relación hasta ese momento, claro, porque...
Porque si no, cualquier cosa será suficientemente importante como para cambiarlo, su obligación, por cualquier otra cosa, y esto puede llevar a tener conductas asociales o conductas no demasiado... Claro, es que si los enseñamos bien, pero cuando ellos tienen que decidir que si termina a las 3 el instituto es momento de, o si termina a las 5 el instituto es momento de, porque ojo, tú los puedes haber enseñado muy bien, pero cuando ellos tengan que tener su propia responsabilidad, siguen sabiendo lo que tienen que hacer.
Sí, y pueden protestar y protestarán como buenos adolescentes y bueno, pues negarán la mayor o mentirán o dirán que esto ya no tengo ganas de hacerlo.
Pero si de pequeño les hemos enseñado bien... ¿Lo cumplirán o no necesariamente, aún habiéndolos enseñado bien?
Acatan bastante las normas, si tienen las normas claras, porque lo importante también de los padres es que se pongan de acuerdo padre y madre en cuáles son las normas de casa y cuáles son las obligaciones de los niños, ¿no? No es una cuestión de que Bueno, papá le dice que no, oye, no, esto es asunto tuyo, recoge los juguetes después de jugar, cuando es pequeño, y que luego venga la mamá y se los recoja, ¿no? A ver, hay que ser consecuentes, ¿no? Pero los dos o una, ¿no? Y eso a veces también pasa. Entonces, claro, el hijo empieza a aprender a manipular y a saber, bueno, que igual de los dos padres, pues se le puede torear, ¿no?
Claro,
ahora sí. Bueno, sí, perdón.
La conducta, cuando llegamos a crear una conducta adictiva, porque claro, hablamos de que un niño no recoge los juguetes, pero es que perfectamente cuando llegan a entrar en la adolescencia, cualquier adolescente puede ducharse y dejarse la ducha y luego la madre recogerlo.
Eso es lo esperable, sí, sí.
Pero ¿por qué tiene que ser? Es decir, es que no es así, y aunque te duela la boca, tienes que decirle, tiene que dar las cosas recogidas.
No me corresponde a mí, eso te corresponde a ti.
Claro.
Cariño. Pero con mucho amor, con mucho cariño y recordándole cuáles son sus obligaciones, porque él como buen adolescente va a tratar de escaquearse de eso. Es que, claro, es una etapa donde no estás en la cabeza, no la tienes para recoger el cuarto de baño, porque tampoco te importa, el orden es distinto al que tiene
el adulto. ¿Cuál es el momento en el que
caemos? Sino que están otras cosas, en sus amigos, en tal, la cabeza la tiene ocupada otras cosas.
¿Esto puede provocar el hecho de que no caer en conductas adictivas? Es decir, ¿cómo yo tengo siempre broncas en mi casa y cuando salgo con los amigos pues me tomo una cerveza o me fumo un porro y estoy ahí feliz porque a mí ahí no me toca nadie las narices?
Claro, pero bueno, que no hace falta que te metas drogas para sentirte más feliz con los amigos. Los amigos siempre son los que no te van a juzgar, no te van a decir lo que tienes que hacer.
Sí, pero ir un poco contra el sistema, es que ahí empezamos, porque si el sistema está marcado en que tú tienes que guardar un orden, en ir contra el sistema, creo que al final...
Bueno, lo llevan, lo que pasa es que hay padres muy exigentes, que el orden que entiende el adolescente, pues no es el que tiene que ser, y ha de ser mucho más, y ese, yo qué sé...
Ahí también tenemos que tener un poco
una flexibilidad, porque cuando son adolescentes ya no se trata de decir esto es así porque yo lo digo, ¿no? Esa autoridad yo creo que ha de relajarse o ha de transformarse en empezar a negociar, y se negocia con los adolescentes.
Como la hora, ¿no? La hora de la salida.
Eso es, la hora de la salida. Yo digo que vengas antes y él dice que vengas después, pues habrá que encontrar una hora que es punto medio, ¿no? Y decir, vale, cedo yo, pero cedes tú también. Y eso además a ellos les ayuda en la vida, lo que es la negociación. Y tener mucha... Bueno, y
no yo creo estar, que es la no asignatura estar, suspendida.
No estar encima, sino estar con ellos. Pero bueno, a ellos dejarles ya que hagan su vida. Porque
en esos talleres de padres, si nos ponen nota, casi siempre suspendemos, ¿eh? ¿O no?
No, yo creo que no. Yo creo que todos tenemos que aprender. Y yo como psicólogo, pero también como padre, yo aprendo de todas las sesiones de los talleres, porque hay cosas nuevas que nunca acabas de...
Bueno, pero
lo que se quita en esos talleres es mucha culpa, porque los padres criamos con mucha culpa, ¿no? Y sobre todo en una,
claro,
en una sociedad como esta, que en Villarreal hay mucho control social, mucho que dirán, y eso es duro para a lo mejor nadar contracorriente, y a veces el decir, pues no le voy a regalar el móvil a mi hijo, ¿no? Aunque tenga 8 años y su clase tenga todo móviles y es complicado, es muy complicado.
Claro,
no,
yo
se
creo
trata
que cada circunstancia debería tratarla como un hecho en sí, porque empiezas diciéndome, no, las cosas tienen que ser normas, inflexibles, y yo, claro, tomo la palabra y digo, pues por aquí. Y sí. Yo me voy a que mi hija deja la ducha y digo, digo siempre, porque además... pues yo a lo mejor soy muy estricta, ¿no?
Y
entonces me dice, a ver, espera un momento, dentro de una lógica. Porque yo había cogido la carrerilla de ser la más estricta y digo, así yo ya me libro del problema. No, que cada situación es como que tienes que volver a valorarla.
A valorarla, ¿no? Y cada niño es especial. Es decir, hay niños que no atienden a los castigos, que les da igual. Hay niños que son más sensibles, hay que tratarlos con... Claro, cada hijo te sale de una manera.
Psicólogo no.
Pero perdona, lo ser estricta, es decir, más vale... Porque hay veces, uno de los grandes dudas que creo que todos los que hemos sido padres y madres lo hemos tenido es si soy demasiado duro o soy demasiado blando, ¿no? Es un poco eso. ¿Dónde me sitúo? Yo prefiero ser un poco duro. Porque tiempo para
¿aflojar?
Aflojar tienes. Pero cuando eres muy blando, si te pones estricto cuando ya crecen, no te van a hacer ni caso.
Podríamos terminar con una anécdota de humor,
pero
José.
Pero psicólogo, me preguntaba psicólogo
sí.
Psicólogo,
esto que dicen, ¿no? Psicólogo sí, psicólogo no. Es que no es bueno llevarlo al psicólogo, porque fíjate, porque si a la primera de cambio lo llevas a un psicólogo...
Si son pequeños. No sé, yo creo que ahí hay muchos profesionales alrededor del, o antes del psicólogo, que pueden valorarlo.
Sí,
bien el orientador del
colegio,
claro. Bien lo que es, pues eso, el pediatra mismo, es decir, también puede valorarlo. Pero por sistema, psicologizar a un niño tan pequeño y a ponerle etiqueta de tú tienes esto, es muy peligroso. Yo creo que hay que ser un poquito prudentes. Ya en la adolescencia, yo siempre lo digo, es decir, todo adolescente debería pasar solamente como una... No sé, por un psicólogo, simplemente que le valorara un poco, que le viera otro punto de vista al que tiene a lo mejor en sus padres o en sus amigos, y que, bueno, puede hacer las funciones en un momento determinado de tutor, o puede ser, no sé,
sí, sí.
¿Sabes? No,
que asiente un poco su personalidad.
No porque tenga una patología, no porque tenga... Uh-huh. Exactamente, sí, yo creo que es por empujarle un poquito,
sí,
en
sí.
esa...
Tenga un punto de apoyo y diga, pues sí, voy por aquí. Bueno. Cuento una anécdota, José, yo creo que nos vamos a reír todos. Hay un tire afloja, ¿no?, entre, digamos, una madre cualquiera y un hijo cualquiera, o una hija cualquiera. Ven a la una, vuelves a la una y media, ¿no?, que todos mis amigos son fiesta y van a volver a las dos. Uh-huh. Pues no, tú a la una y media. Bueno, pues esta madre sale, engancha el coche una botella debajo, tiene que pararse a quitar la botella para ir al sitio, y llega y le dice a la hija, gracias mamá, porque me has entendido y has venido por mí a las dos.
Bueno,
sí, y todo fue pues por un incidente. En fin, a lo mejor...
La madre ahí se cayó y dijo, bueno,
¿qué dices, no, en ese momento?
Todo muy bien, nada.
José, espero que vuelvas pronto para seguir hablando, bueno, de estas cosas que nos despejan, nos quitan mucho peso de encima, ¿eh?
Sí, eso es lo importante.
Muchas gracias.
A vosotras.
Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away. It ain't easy to say goodbye, darling, please.
Ruta de la Tapa a Vila Real. Fins el 23 d'octubre, tasta les millors tapes de la província a Birbar Espai Gastronòmic, Bocateria Lluïsos, Bonica Tascabar, Boncata, KSTB, El Caldero Rojo, El Cortijo, El Estrelle, La Rosca, Pantomima Tapes i Brases, Parrilla Argentina El Gaucho, Pico de Gallo, Restaurant El Casino, Restaurant Bàrbaro i Tejemaneje Bar. 14a Ruta de la Tapa. Vila Real avança en turisme.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición, desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Ya está así la Fira d'Onda. Torna la festa al carrer amb tota l'emoció. Del 21 al 30 d'octubre, gaudeix dels encierros de Ferrer, dels concerts de Lori Meyer, Malú i Robert, d'espectacles infantils, teatres, màgia, música al carrer i de la millor gastronomia. Consulta tota la programació en www.onda.es. Ajuntament d'Onda.
Great Little People llega a Villarreal, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades, con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre, llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Grey Little People.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Estás escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
Turisme reuneix en un workshop a més de 40 empreses turístiques de la Comunitat Valenciana amb 12 operadors nacionals amb l'objectiu de generar negoci i sinergies entre ells.
Turisme Comunitat Valenciana ha organitzat amb motiu de la quarta edició de la mostra de turisme una jornada de trobada en format workshop. Es tracta d'una oportunitat perquè empreses i entitats de la Comunitat Valenciana que comercialitzen serveis i productes turístics especialitzats i de caràcter experiencial donen a conèixer el seu catàleg per a incloure'l en les plataformes gestionades per tour operadores nacionals, que a més aquests dies es troben visitant in situ la Comunitat Valenciana a través d'un FamTrip. El programa inclou la visita a diferents destins i recursos turístics de la Comunitat Valenciana, amb l'objectiu que els agents de viatges experimenten diferents activitats per a posteriorment incorporar-les als seus catàlegs d'ofertes. Per exemple, una ruta en bicicleta per la ruta del Grial, seguint la Via Verda Ulls Negres, i si amb vaixell per a veure la posta del sol sobre el skyline de la ciutat de València, rafting sobre el riu Túria, taller de paella, així com una activitat de birding, entre altres.
I la localitat d'Onda insta la Diputació que incrementi un 35% la inversió en els municipis per a contrarrestar la inflació.
El preordinari de l'Ajuntament ha aprovat una moció presentada pel Grup Popular i a la qual no s'han sumat el Grup Socialista i Compromís per instar a la Diputació de Castelló i a la Generalitat a prendre mesures urgents que contrarresten la forta pujada de preus de les matèries primeres i l'energia, la qual cosa està provocant problemes de proveïment, retards i paralització d'obres públiques. Un altre punt destacat de la sessió ha sigut l'aprovació per unanimitat de la nova ordenança reguladora del servei d'ajuda domiciliària. Amb aquesta normativa es confereix universalitat al servei gratuït. La Corporació Municipal també ha aprovat la concessió de felicitació pública als agents de la policia local que van trobar un cultiu il·legal de 1.100 plantes de marihuana en una nau abandonada de la ciutat.
I la Unió de Llaurador, la Unió Llauradora denuncia que les interceptacions de cítrics procedents de països tercers amb plagues van pujar de nou un 23% fins a setembre.
La Unió Llauradora sol·licita la suspensió automàtica de les importacions procedents d'aquells països tercers que no puguen garantir la seguretat fitosanitària dels seus envaïments. Escoltem a Carles Peri, secretari general de la Unió Llauradora.
Les últimes dades ens diuen que les interceptacions de cítrics en plagues procedents de tercers països han pujat de nou un 23% fins al mes de setembre. En aquesta textura, la Unió el que sol·licitem és la suspensió de les importacions de forma automàtica d'aquells països tercers que no donen garanties de fer enviaments de cítrics lliures de plagues o enfermetats, que en alguns casos pues, estan considerades com a molt perilloses dins de la Unió Europea i són plagues de quarantena, com pot ser la falsa polilla o el CBS, que és la taca negra. En aquests moments també sol·licitem que s'implanti un sistema unificat i estandarditzat de lo que és el tractament en fred per a tots els països productors de cítrics. Són els que més destaquen en aquestes interceptacions, com pot ser Brasil i Argentina, que en aquests moments tenen els majors incompliments d'interceptacions i números molt elevats, com per exemple Brasil, que té 63, que això significa un 530% més respecte a 2021, i Argentina, que en té 8, que això representa un 200% més respecte a 2021. Sud-Àfrica, encara que té una baixada de les interceptacions, però perquè fins ara havia fet enviaments, menys envios, i per tant en setembre estàs començant a fer més enviaments i ja es comença a destancar i a tindre un acumulat de 16, de les quals 13 d'aixes interceptacions són de CBS, de la taca negra, lo qual demostra que Sud-Àfrica segueix sense complir aquests compromisos que adquirir, perquè va anunciar aquestes setmanes passades que havia suspès els enviaments de les zones afectades per CBS, i en aquest número d'interceptacions tan elevat de taca negra vol dir que una vegada més se salten tots els compromisos que adquirixen. També des de la Unió li estem exigint a la Unió Europea que siga més estricta en el que és la protecció de la sanitat vegetal, perquè una nova plaga o enfermetat en un context d'augment de cost de producció desorbitat que ja tenim, doncs posaria en greu perill a la citricultura europea, que damunt, en el cas del CBS, de la taca negra, seria doncs demoledor per a nosaltres, perquè devalua la fruita i aquesta fruita no serviria per al principal mercat que tenim, que és el mercat de subministres cítrics en fresc.
Un any més hem estat junts.
L'Ajuntament de Vila-real i la Fundació Caixa Rural inicien la 6a edició el mòdul d'especialització professional Aula Mentor Vila-real en disseny gràfic i Inject.
Aquesta setmana ha començat el 6è mòdul d'especialització professional Aula Mentor Vila-real, especialitzat en disseny gràfic i Inject, impulsat pel Ministeri d'Educació. La regidora de la Universitat Popular de l'Ajuntament, Rosario Arroyo, i la patrona de la Fundació Caixa Rural, Maite Mulet, entitats organitzadores dels mòduls, han donat la benvinguda als alumnes. Els alumnes recalquen la importància d'adquirir una bona formació i continuar adquirint coneixements al llarg de la seva vida. Aquest mòdul, que es prolongarà fins al mes d'abril de 2023, ensenyarà als participants el maneig d'eines com el Photoshop, InDesign, Illustrator i la seva aplicació a la decoració digital ceràmica mitjançant la tecnologia Inject, molt demandada en el sector ceràmic, principal motor econòmic de la província de Castelló. Escoltem a Rosario Arroyo.
Un any més hem estat junts amb representants de la Fundació Caixa Rural per a dar inici a una nova temporada del curs semipresencial que s'ofereix a través de la plataforma Aula Mentor, que permetís a moltes de les persones que estan buscant ocupació o volen ampliar els seus coneixements obtindre una titulació que està avalada pel Ministeri d'Educació.
Marta Barrachina aposta per la casa com a senya d'identitat i motor econòmic de Castelló.
La presidenta provincial del PP reclama excloure la casa del projecte de llei de benestar animal. Assegura que la casa juga un paper fonamental en la gestió forestal, la conservació del medi ambient i en el control de plagues. Escoltem a Marta Barrachina.
La casa és senya d'identitat i forma part de l'ADN de la província de Castelló. Puig està amenaçant la casa amb el projecte de llei de benestar animal perquè suposaria en la pràctica la prohibició de l'ús de gossos pastors o de gossos de caça. La casa no mereix més traves burocràtiques ni sancions, mereix respecte.
La Comunitat Valenciana comptabilitza 62 morts per ofegament enguany. La valenciana és la xifra més alta de tota Espanya, amb 13 víctimes més que en Andalusia en el 2022. La Comunitat Valenciana ha comptabilitat des del principi d'any un total de 62 morts, que hem dit anteriorment, i la primera comunitat amb la xifra més alta, segons dades que ha oferit aquest dijous la Reial Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme. Així mateix, només en el mes de setembre, la Comunitat Valenciana ha registrat 10 morts per aquesta causa, de nou la xifra més elevada del país. Dades per comunitats autònomes? Pues bueno, la Comunitat Valenciana, amb 62 morts, encapçala les comunitats autònomes, seguida d'Andalusia, que són 49, les Canàries, 39, Catalunya, 38, i les Balears, 37. I són els territoris que més defuncions han registrat en conjunt, suposen 7 de cada 10 de les produïdes. I l'Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics, Aster, insisteix en que les ajudes urgents que necessita el sector per a suportar la crisi energètica depenen del govern d'Espanya i no de Brussel·les, i així com és imperant que s'apliquen abans que més empreses caiguen. En un comunicat, la patronal recorda que la Comissió Europea va definir al març el marc temporal d'ajudes que estableixen els nivells d'ajuda que cada país de la Unió pot destinar a les seues empreses en funció de la situació de cada sector.
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada. Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real.
L'Ajuntament de Vila-real i la Fundació Caixa Rural impulsen la tercera edició del programa d'inserció sociolaboral dirigida a persones amb diversitat funcional. Un total de 10 persones es beneficiaran d'aquest programa, que tindrà una duració de 12 mesos. Si tens una discapacitat reconeguda superior al 33%, pots inscriure't fins el 17 d'octubre a fundacióCaixaRural.org. Donant oportunitats, fem poble.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Vila-real. Doctor Font 17. Óptica Varilux especialista.
The guy that thinks he's fine is also known as a buster. Always talking about what he wants and just sits on his broke ass soul. No, I don't want your number. No, I don't wanna give you mine. And no.
I ara tenim nosaltres a Edu Rupilles. Ell és vicepresident de Xiobi. Molt bon dia, Edu.
Bon dia, Susana, què tal?
Nosaltres encantats, perquè sé que vas a presentar algo que tots tenim ganes de gaudir.
Pues sí, a veure, ja sabeu, i la gent ja ho sap, perquè de fet venen a gaudir de la ruta de la tapa, que estem en plena ruta de la tapa.
Estem en plena ruta de la tapa, per als que ja han disfrutat d'ella i ja ens diuen i ens parlen d'aquestes tapes que degusten, i per als que no hagin vingut, perquè encara no hagin tingut temps, has de quan tenen de temps per a poder arribar?
Fins a final de mes. Nosaltres hem preparat la ruta de la tapa, perquè al final coincidim també en un altre event molt important per a l'associació, que és les jornades gastronòmiques de Mengem a Vila-real, Oita de la Plana, que fem el show cooking el dia 24 d'este mes i donem el començament, i per la ruta de tapa pues, encara ens queda este cap de setmana que ve per poder gaudir d'ella.
Jo estic llegint unes declaracions seues i escolten el que diu. La cosa pinta bien, hace buen tiempo y la gente parece que tiene ganas de tomar parte en una ruta muy consolidada.
Sí,
cert, no?
Cert, la veritat és que la ruta de l'etapa de Vila-real, que al final els vilarealencs i tots els visitants de pobles del voltant venen a gaudir, és la 14a edició, és la ruta de l'etapa més antiga de la província de Castelló i està totalment consolidada. Enguany hem decidit canviar del format, sobretot de les fetges de celebració, perquè abans era a finals d'abril, principis de maig, coincidint també en l'inici del FIT Carrer, el Festival de Teatre de Vila-real, que és un orgull que tinguem este Festival de Teatre en el poble, però hem decidit canviar perquè és que pareix que la memòria siga tan curteta, és que fa 3 mesos o 4 estàvem en plena pandèmia i el Covid encara estava fent de les seves i era impossible que un format com és la ruta a l'etapa, en el qual se promociona que la gent vagi de local en local, interaccione, torna a gaudir de les barres, torna a gaudir de les cerveses i de la comunitat que se crea al voltant d'aquesta celebració, pues era impensable. I vam decidir que fer-ho ara en aquestes fetges, encara que l'horatge mos respeta, que encara tenim prou d'hores de llum al dia i disfrutar durant 3 setmanes perquè la gent li dona temps a poder visitar els 14 restaurants i bars de la localitat que participen en aquestes jornades.
N'hi ha menys restaurants enguany?
N'hi ha menys.
Però és que n'hi ha, teniu un humor.
No. A veure, n'hi ha menys i, Susana, n'hi ha diverses.
S'ha patit molt, eh?
S'ha patit molt. N'hi ha molts,
o sigui, siguem realistes.
Sí, n'hi ha molts factors i tradicionalment la ruta de l'etapa ha estat englobada entre uns 24 i 32 locals en el seu moment de màxima participació per part dels locals d'hostaleria. En un moment ens han quedat 15. És complicat, tenim diversos factors. Un és que venim, com tots, d'un peregrinatge pel desert molt, molt dur, de 2 anys. Uh-huh. També tenim les circumstàncies que de la inflació, l'escalada de preus, el tema del personal. Podríem estar parlant mil penes
del desgast que s'ha tingut.
Del desgast, podríem estar parlant i segurament això passaria a ser Ràdio Vila-real, a ser un gabinete de psiquiatria, no de psicologia ja. Però bueno, jo crec que com sempre n'hi ha que veure la vida en la part del got que està mig plena i no mig buida, aportar ixa felicitat que els bars i els restaurants sempre han transmès als nostres clients i pensar que la vida és més bonica en un bar que tancat en casa.
Això és el que jo volia parlar en aquesta segon part. N'hi ha menys gent en aquesta ruta, però el que tenim que dir és que la gent té més ganes d'eixir ara que mai.
Sí, sí, a veure, ara crec que ens encaminem a un altre situació complexa que també va més enllà de les nostres capacitats empresarials en el sector de l'hostaleria. Estem parlant de que pareix que es vaig aproximar a ser una època complicada, sobretot per a la nostra província, la qual tenim una dependència molt gran de lo que és el teixit industrial del taulell, però continuem sent aquesta part del comerç o de l'oci en el qual som la part amable que tenim que transmetre altres valors que siguen més enllà d'estar preocupat del dia a dia. Jo crec que a part de donar un bon servici gastronòmic tenim que donar un bon servici de neteja espiritual, no sé com explicar-ho, una miqueta transmetre als nostres clients pues, que la vida és algo més enllà d'anar a treballar i a casa i de queixar molt dels problemes. Nosaltres ho vam passar mal, tot el món ho sap, vosaltres sempre vos tornem a agrair des d'Axiobi tot el recolzament que han tingut d'estos mesos darrere, però tenim que continuar, la vida continua i en este cas mos ocupa la ruta a l'etapa i crec que és un bon moment per retrobar-se molta gent que feia temps que no disfrutava d'ella.
Clar, en aquest moment jo pense que el que li ocorrís als gerents dels bars o de restauració, el que tenen que oblidar és que són empresaris. Ahí es donde tienen que olvidar la parte empresarial y ahí es lo que tienen que posar a lo que anem. Es decir, ahí anem a, yo, por ejemplo, llits, ¿no? Que se pot, lo que podem anar a menjar, perquè és que anem a esa part en la que tot el món estem treballant i n'hi ha un moment del matí en el que anem a fer-nos algo. I ese moment és el moment en el que tornem a respirar en tranquil·litat i això és el que volem, anar a esta ruta de l'etapa en aquestes 14 claro. Empreses que ens donen la possibilitat d'anar i jo estic llegint, per exemple, no? Coca de l'àvia, brownie de taronja, sobre el teu llorn,
la veritat és que
cruixent de taronja, és que
N'hi ha voltes també que normalització lingüística ens ho fica una miqueta complicat, val? Perquè al final el llenguatge a peu de carrera a vegades se confronta a lo que són les regles, en este cas, de la nostra bonica llengua. Però bueno, senzillament sí que és veritat que en totes les tapes crec que n'hi ha un denominador comú, que és les ganes que tenen que vingueu a provar-les.
No,
¿vale?
No, sobretot de fer-vos disfrutar.
Sí,
és dir,
sí.
Ahir és on realment deixeu de ser empresaris, deixeu d'estar patint per totes les coses que vos ven i aneu a fer-vos disfrutar.
És que és molt bonico, de veritat. Susana, és que és molt bonico. És que nosaltres ja sabeu on estem, en el casino, i que estem així al centre i som, pues, cada local és d'una forma diferent. I a mi a vegades m'emociona i me salta el llàgrimes quan jo veig el local ple de gent.
Quedes en amics i dius: avui anem a la ruta de la tapa de Vila-real.
Claro que sí.
I anem al centre, anem a una dels quatre districtes que tenim, perquè teniu repartits per tot Vila-real.
Enguany és el primer any que hem intentat que la distribució geogràfica dels locals tinga un pes en la decisió, perquè al final sí que és veritat que la concentració de locals, com en tots els pobles i ciutats d'Espanya, se concentra en el centre, pues, també volíem que els nostres associats de les zones més allunyades de la plaça, pues, tingueren les mateixes, que la gent tingui el mateix incentiu d'anar a provar la tapa més enllà de lo bona que estiguera, d'acord? Entonces al final el que han fet és distribuir-lo per districtes i per entrar en el sorteig dels premis que anem a fer, pues, tens que estar cunyat per locals de diferents sectors. És una de les novetats, igual que altres novetats és el tema de que a poc a poc se poden anar a votar en temps real a través de redes socials, que no tenen un valor qualitatiu, quantitatiu, però sí qualitatiu per la decisió de l'etapa. També és molt important que els restauradors, el tema d'horaris, al final també és veritat que tenim que intentar l'horari que està ficant, és un horari perquè la gent se motiva a eixir abans de sopar, que siga la prèvia, que siga el pretext per estar al carrer. Una vegada estem al carrer, després la gent se queda a sopar o a dinar en els diferents bars i restaurants. I després, sobretot, és un format en el qual la gent se convida. Molta vegada la gent me diu: ai, és que la tapeta, és que la cerveseta. Claro, nosaltres fiquem cervesetes, no podem ficar un tercio. Si te fas 8 tercios una nit, fiesta gorda, però el dia següent eres cadàver. Però bueno, la idea és que se rode el màxim de número de locals en el mateix dia.
Mira, Edu, és que és precís, estos rateig és precís, és dir, tu saps, dona compte, si fas, si no, el dia siguient és que mos fa falta.
Claro.
És dir, tenim, avui és dijous i tenim un cap de setmana per davant, demà torna a ser divendres i podem tornar a disfrutar d'aquesta ruta de l'etapa. Uh-huh. A vosaltres, que sou empresaris, vos doneu lo millor que teniu.
Lo millor, i rebem lo millor, perquè la veritat és que rebem dels nostres clients algo que ens feia falta, que és ese cariño, esa proximitat i aquestes ganes de gaudir de la vida que nosaltres durant aquests 2 anys no hem pogut rebre per part d'ells. La veritat és que és un win-to-win, que diuen ara els moderns. Nosaltres encantats de participar. Convidem a tots els que no hagin rodat a provar les tapes de restaurants de Vila-real. Així,
convidem a 3 poblacions.
Home.
Tenim una ciutat al costat.
Ve molta gent, Susana. Ve molta gent de fora i la veritat que se sorprèn. També és veritat que al final la gastronomia i en una ciutat com Vila-real és un motor econòmic, a part del per sector i per la gent que ocupem, sobretot per la projecció que té. I de fet, ja t'he dit jo, ara tenim
la gastronomia marca el caràcter d'una ciutat.
Home, moltíssim. Nosaltres ara tenim un show cooking el pròxim dia 24 de les jornades de la Plana, que ja parlarem d'ell, i venen, reunim a 7 estrelles Michelin. Increïble, en Vila-real. Estem parlant d'un evento de magnitud.
Veus com val algú la pena currar-se tot això, Edu?
Sí, però és que moltes vegades
no a nivell econòmic, no parlem econòmic.
No, des de l'associació el que ens donem compte és que al final n'hi ha un fil comú en tota l'hostaleria arran d'Espanya, que és la passió. I Vila-real és un gran exponent de passió. Ho veiem en el futbol.
Aconseguiu que siga un centre neuràlgic, la ciutat de Vila-real.
Sí, però a base d'espentar i espentar i espentar.
Però perquè vos agrada.
Sí. Bueno, entonces, i mos ho passem bé també,
Sí, no parlem que a nivell econòmic sigui millor o pitjor, sinó que realment el que li poseu és passió, no?
Sí, ara sí que és veritat que ho han comentat diverses vegades i m'agradaria tancar una xicoteta llança pel tema dels meus companys i el meu personalment. Estem en moments complicats en el qual el tema de la inflació la patim tots. Si la gent intenta una miqueta ficar-se no en el nostre lloc perquè no és la seua competència, però sí que és veritat que si extrapolem el que és la puja d'inflació a un hogar, imagineu-vos a lo que és un local d'hostaleria en el qual 24 hores la llum fica, la quantitat de menjar que comprem, la quantitat de personal que contratem, i al final sí que és veritat que tenim que anar actualitzant preus per intentar, en este cas, sobreviure. Jo demane que la gent isca, que no deixi d'eixir per si la cervesa ha pujat una miqueta més o una miqueta més, que en vez de fer-se dos se faci una, però que continuï gaudint dels nostres locals.
I pots passar valor al fet d'estar a gust, de passar-te-ho bé?
És que és un intangible.
És impagable.
És impagable, però bueno, te vull dir jo que al final, en època que ens venen èpoques complicades, així endavant, jo crec que la millor teràpia
de xoque
és sentir-se afortunat de viure el dia a dia, perquè no sabem demà on podem estar.
Edu, moltes gràcies per haver estat així i haver-nos dit tot això.
Susana, un plaer, com sempre.
Bueno, no te facis tant de rogar.
No. Estic proper.
I este cap de setmana tenim així en Vila-real i la Fira d'Antiguitats i Brocanters. Tenim el seu gerent, Josep Delcort. Molt bon dia, Josep.
Molt bon dia.
Tornem a tindre esta fira d'esdeveniments. Torna a visitar Desembarca en Vila-real. Què podrem trobar i quins dies estarà?
Bé, estarem el dissabte i diumenge des de les 10 del matí a les 8:30 de la vesprada.
Podrem trobar ben encarregadets, és a dir, tenim excusa per anar, perquè porten coses que a tres voltes no hagin portat.
Sí, perquè a més hi ha gent, hi ha venedors que són nous i han tingut temps per repostar i trobar troballes interessants pels col·leccionistes i pel públic en general.
A més no tenen excusa perquè este cap de setmana, com que no hi ha futbol, poden tindre esta altra afició que també és tan bona i pot ser tan rentable, eh?
Sí, bueno, sempre has de mirar el temps, has de mirar el futbol, ho tenim que mirar tot, però bueno, en aquest cas és, mira, dona la casualitat que aquí no juga el Vila-real.
Pues no tenen excusa per a poder vindre, ja saben que han tingut temps pues de trobar coses que tindran exposades. Espero que siga tot un èxit, Josep.
Esperem que sí, esperem que el març, que la vam fer l'anterior, el març d'aquest any, va anar molt bé, van venir molts expositors i quasi repeteixen el 90%, i vol dir que els hi va anar bé i que tenen ganes de tornar a contactar amb el públic de la província i de Vila-real.
Pues Josep, moltes gràcies per haver-nos atès i ja saben, este cap de setmana i sa fira d'Antiguitats i Brocanters desembarca en Vila-real i porta moltes novetats, antiguitats,
sí, no, i tot. Volia afegir que és en el centre de congressos.
Jo li dic a vostè, Josep, que ja estan esperant-la i que moltíssima gent sap que és el centre de congressos de Vila-real. Vostè és com un mes de la casa ja, eh?
Molt bé, sí, Dan, ja fa temps, sí, sí.
Moltes gràcies i molt bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real. Els dies 15 i 16 d'octubre, de 10 del matí a 8 i mitja de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats. Records de la infantesa, eines de treball i molt més ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters. Els dies 15 i 16 d'octubre al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
I el Servei Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Vila-real organitza per al 23 d'octubre i sa cursa popular del 5CAT i serà a la Vida Portugal, les 9 i mitja del matí. Però perquè ens contem més detall tenim a Javier Serralbo, que este matí ha fet una roda de premsa i és el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Vila-real. Bon dia, Javier.
Bon dia.
Una cursa popular, la 5CAT, que ja s'ha fet més voltes.
Sí, bueno, és la 7ª edició d'ICE... Està inclosa dins del circuit de carrers populars, que saps que en 2 anys hem pogut fer-lo com nosaltres haguem volgut i que enguany hem recuperat ja, hem fet la cursa solidària de... Bueno, són totes solidàries, no? La cursa de la Consolació, el Cèptic Submarí, la Creu Roja... farem aquesta del Servei Municipal d'Esports, que abans se feia el mes de març, abril, enguany l'any passat al mes d'octubre. Uh-huh. En novembre es quedarà la carrera dels Juïssos i en desembre la tradicional també... Sant Silvestre, que organitza el club de triatló. A més, jo crec que és un event molt important, no sols perquè recuperem ja tot el sentit d'aquest departament d'esports i salut, no? Que són carreres 5K que tot el món pot fer-la, no és ni 10K ni una marató ni res, i per això se fa en aquest sentit. I a més té la vertient solidària, que totes les associacions que organitzen, pues el Rosari, que va organitzar també la seua, no fa molt, els Juïssos, la Creu Roja, la Consolació, tots els que organitzen també, a banda, tenen un aspecte solidari. Nosaltres també esta cursa de 5K estarà dedicada a Pintando el Camí la Rosa i a Spanion, que són la gent que se dedica al càncer, sobretot infantil, però també tots tipus de càncer. Crec que és important també revertir en la societat i que l'esport se comunique, i també com una forma també de que vinga gent a la nostra ciutat a la pràctica d'aquest esport. Com tu has dit, serà el diumenge 23 d'octubre, no este diumenge sinó l'altre, el que ve, a les 9 i mitja del matí, l'Avinguda Portugal, que és on està l'Institut Broc i Llop, i des d'ací agraïs moltíssim a l'Institut Broc i Llop la seva col·laboració sempre en el Servei Municipal d'Esports, i en este cas ja no és el primer any que allí fem l'eixida d'aquesta carrera i mos cedeix el pati del Broc i Llop, on estan les pistes de bàsquet i les pistes per a fer tant l'avituallament com fer també l'entrega de prèmits, i també on se instal·larà també l'associació Pintando el Camí en Rosa a Spanion, que la seva alma mater, Amparo Alcaraz, la coneixeu i sabeu que sempre està treballant per tots
aquests temes. Les inscripcions estan disponibles només fins al 15 d'octubre de manera presencial i per internet fins al 19 d'octubre. El ritme de la carrera serà de 8 minuts per quilòmetre en un total de 40 minuts i en la cursa pot participar tothom amb més de 14 anys d'edat.
Sí, bueno, 8 minuts és el màxim. La gent en 15 minuts, 16 minuts, 10 minuts ja arriben els primers. Però sí que és veritat que n'hi ha un màxim. També hem intentat molestar el menys possible, per això se fa... pues en este cas en diumenge a aquestes hores que no n'hi ha tanta activitat i tampoc se tallen els carrers del tot, sinó que van aquests més 80 voluntaris que tenim en aquesta carrera, més que també col·laboren les altres carreres, no? Molts d'ells pues fan que se puga tindre un control també de tot, perquè en el menys temps possible també se puga celebrar i donar les menys molèsties possibles, perquè n'hi ha que compaginar l'esport i la salut també en el descans de la gent, no?
Cal destacar que la bossa es podrà recollir el divendres 21 d'octubre entre les 5 i les 8 de la nit en la piscina municipal Llurema Requena.
Sí, després el mateix dia també, a primera hora,
els que no ha pogut recórrer el que venen directament el diumenge, que també ve gent de fora, en la mateixa, a partir de les 7:30 del matí també podran recollir-lo.
Replegar-lo. Però ve de, vostè ha vingut puntet a puntet perquè ve de Diputació, no?
Sí, Diputació ha presentat la carrera Mediterrània Extrem, és una carrera que també el primer any que vam organitzar nosaltres va ser l'any passat, abans se feia a Castelló, Morella, Benicàssim, i en este cas l'any passat i aquest ja és Vila-real, Morella, a Vila-real, Montanejos, Benicàssim, no? El que s'ha destacat allí és que tenim una província ideal per a la pràctica del mountain bike. Vila-real també té molts aficionats i no podia quedar-se al marge d'això, no? Perquè a vegades com tenim tot planet, no? Que la muntanya més alta que tenim, sí, és el Pont de la Gallega, pues pareix que la gent no practica si esport de bicicleta de mountain bike, no? I molta gent, sabeu que tots els dies, i sobretot el cap de setmana, sí, però tots els dies, practica aquest esport. Sí. És molt bonic perquè recuperem aquest pas, perquè va tot discorreix prop del riu Millars, i també aquesta combinació entre mar i muntanya, no? I entre els pobles de l'interior, per els que passa, que és una manera també de fer turisme, però també fer economia, no? Al final, com diem així, l'esport també s'està convertint en una economia per a moltes, per a moltes activitats, i volem potenciar-lo dins d'aquesta marca de ciutat.
Jo li convido que no se'n vagi, perquè el meu company Javi Mata, que vostè sap que el tenim per aquells mons, no? De ben segur tindrà cosa que preguntar-li. I a vostès, són les 2:00 PM, ens acomiadem fins demà, que estarem en tots vostès, com els he dit, 2 horetes, així, en Ràdio Vila-real. Un beset ben fort. No se'n vagin.